que no pot fer vaga per la naturalesa de la seva funció, els militars, per exemple. Per què un controlador aeri, per exemple? Per què una persona que està a un centre de control d'una infraestructura crítica per les mercaderies, pels viatgers, per l'economia, no només la pot fer, sinó que, a més, si la fa de forma encoberta, fa por dir que ho està fent? Perquè això està passant i això és fàctic i ho sabem tots.
Són les 10 del matí. Avui ens acompanya també al matí de Catalunya Ràdio un home que ha estat protagonista aquest mes de gener. De fet, no només ell, sinó també tot l'hospital que representa, és la Vall d'Hebron. Ha sigut, de fet, notícia aquests últims dies, d'entrada per l'ingrés del president Salvador Illa i també de l'altra pel trasplantament de cara que vam explicar just ahir. Avui ens acompanya Albert Salazar, que és director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron. Doctor, què tal? Bon dia, com està?
Bon dia, moltes gràcies.
I gràcies per ser avui també aquí amb nosaltres. Abans de res, hi ha molts temes sobre la taula, però avui és el Dia Mundial del Càncer. Ahir parlàvem d'aquest primer trasplantament de cara del món les últimes setmanes a la Vall d'Hebron. També ha estat el focus del president Salvador Illa. No sé com estan vivint vostès des de l'Hospital Vall d'Hebron tots aquests aconteixements que ens han concentrat, diguéssim, en aquest mes de gener, amb aquesta tensió mediàtica.
Bé, ha sigut un mes de gener, una tornada de les festes de Nadal, doncs amb molta feina, no? De fet, ha estat un mes de gener que, afortunadament, el que es pensava a les prevencions que la grip, no?, tenia que anar a ser més intensa, no va estar així, no? Això ens ha donat una mica de més lleugeria, no?, amb l'atenció. Això no vol dir que no tinguem a l'hospital ple, perquè molts malalts que, encara que no hi hagi un pic de grip important, segueixen venint, s'aguditzen, no?, malalts crònics, no?, pel fred, no?, i per tant, i també, bueno, ha coincidit, no?, com sabeu, amb l'ingrés del president de la Generalitat, que s'ha comportat com un pacient més, ho hem dit moltes vegades, ho repeteixo.
No m'ho crec, coneixent la hiperactivitat del president. És un bon pacient?
Sí, mira, sí. Ricard, tinc que dir-te que sí que és un bon pacient.
Sí, fa cas al Consell Mèdic.
Sí, ha fet cas al Consell Mèdic, però bueno, també hem tingut d'insistir una mica, si entre nosaltres.
Diguem-ho tot.
Però la veritat és que va ser un cas que no va ser senzill, també us ho tinc que dir. Les primeres 24 hores, no sé si us en recordo la primera roda de premsa, perquè n'hem fet tres, la primera roda de premsa, entre la primera i la segona hi ha una diferència important, perquè va fer una presentació atípica de la malaltia que va tenir. És a dir, que els símptomes inicials va predominar més uns símptomes de la inflamació, no?, de la impotència, de la pèrdua de força a les cames, i la infecció, que al final és el diagnòstic, va donar la cara unes hores més tard.
És a dir, es presenta Salvador Illa a l'hospital sense poder caminar.
I amb molt dolor. Molt dolor.
A les cames, concentrat a les cames.
Sí, molt dolor, concentrat a la zona aquí de la pelvis i a les cames. Ell va consultar, és a dir, va funcionar tot molt bé, el sistema. O sigui, per posar en valor també, o sigui, el sistema que tenim, aquesta joia que tenim, que és el sistema de salut, el sistema públic de salut, va consultar a un metge d'atenció primària, amb un dolor important. Aquest metge va identificar la potencial gravetat que tenia aquell motiu de consulta. Va anar a l'ambulància del nostre sistema d'emergències mèdiques i el va portar a les urgències de l'Hospital Vall d'Hebron en aquest cas. I a partir d'aquí es va engegar tot el procés habitual en qualsevol malalt que arriba en una situació de potencial emergència de gravetat.
Em deia, no va ser la primera roda de premsa que la segona. La primera crec que va ser el diumenge a la tarda, si no m'equivoco.
La primera, deixa'm recordar, va ser diumenge a la tarda.
Que és quan van compareixer per dir no sabem què li passa exactament. Sí. Que va ser una roda de premsa bastant inquietant.
Bastant inquietant i difícil, però sobretot vosaltres sou periodistes. Els que,
nosaltres buscàvem respostes i no n'hi havia.
Els que no som comunicadors, no? Hem après, però vull dir, no estàs habituat a fer rodes de premsa. Però sí que vam intentar donar el missatge de que en aquell moment no teníem el diagnòstic, però el que havíem fet en aquestes primeres 24 hores és descartar el més greu. No? Les afectacions, en aquest cas era l'afectació medular, ja fos una isquemia medular, una lesió medular, perquè pels símptomes que portava, inicialment, no?, era el que tenies que descartar, el més emergent, que és el que fem habitualment. Mm. Després ja arribarà el diagnòstic, com va ser el cas, que va arribar al cap d'unes hores. No? Tu em sembla que em vas entrevistar el dilluns al matí?
El dilluns al matí, sí, la primera entrevista que va donar a vostè. Sí, sí.
El dilluns al matí. I que jo ja et vaig donar una mica les pistes, crec recordar. Encara no teníem el diagnòstic, però no vaig descartar. Sembla que serà de naturalesa inflamatòria, infecciosa, no? Però estem pendents d'unes proves que s'han de fer aquell mateix matí. I el dilluns a la tarda vam donar ja la segona roda de premsa,
amb el diagnòstic
sí. I ja pots donar els pronòstics.
Perquè aleshores, quan vostè va detectar o intuïa que hi havia aquesta inflamació infecciosa, van començar a administrar el medicament, diguéssim, per detectar aquesta infecció, o això s'esperen a tenir el resultat?
No, mira, això va ser... després de la primera roda de premsa de diumenge a la tarda, aquell mateix vespre, va ser cap a les 10 del vespre o així, jo estava a l'hospital, amb tot l'equip, va fer el primer pic de febre. No havia fet febre. Va fer el primer pic de febre i els controls analítics d'aquell vespre van començar a donar signes, nosaltres sabem signes analítics d'infecció, que no havia fet a les 24 hores prèvies. I a partir d'aquí dic, ostres, la cosa va per aquí. I llavors ja vam fer els cultius de la sang, que són els que van donar... Aquells cultius que se li van prendre a les 11 de la nit són els que l'endemà el laboratori de microbiologia va donar el diagnòstic. Però ja vam començar, això sempre es fa igual. La pràctica mèdica, tu quan fas, per exemple, un pic de febre i sospites que hi ha una infecció, no? Es treuen els cultius i es comença antibiòtic. Es comença antibiòtic, ja el diumenge a la nit ja vam començar l'antibiòtic. De fet, ja va respondre molt bé a la primera dosi d'antibiòtic.
Que aquest protocol és el que feien amb qualsevol persona.
I tant.
Sempre.
Exactament. Exactament, és així. Ara a l'hospital, avui, ja han tingut 600 urgències o més de 600 urgències, hi ha més de 1.000 malalts ingressats i amb tots els malalts es fan... cada malalt respon diferent a les teràpies i tal, però hi ha uns protocols, hi ha una forma de treballar i és la mateixa que vam fer amb el president. És a dir, això no és com quan tu arribes a urgències, no, això no és com... Quan tu arribes a urgències hi ha un triatge. Hi ha un triatge que està estandarditzat amb infermeres específiques i quan tu arribes amb una emergència no és com qui va a la carnisseria que és l'últim. Això no va així.
No, depèn de la gravetat.
Depèn de la gravetat, hi ha uns protocols claríssims que depèn de la gravetat, i el president Illa, al cap de 5 minuts, segurament duria entrar un altre, que si era una emergència es tracta igual, i el que té uns motius de consulta que en aquell moment, pels nostres protocols clínics, no representa gravetat, aquest es pot esperar, i aquest s'espera.
Com ha sigut aquesta setmana? Entenc que hi ha hagut també moltes visites, moltes reunions, això dificultava també la recuperació del pacient, del president?
No, tinc que dir-te que no. Però ell va estar al tanto, també us ho tinc que dir. O sigui, he tingut un contacte amb ell, lògicament. Jo pujava a veure'l al final de la tarda, No interferir amb l'equip mèdic, ni molt menys, no? O sigui, cap allà a les 6 o les 7 del vespre posaves a saludar-lo, com estàs, president, no? Normal, no? Que això sí que és una diferència. Però també això, a vegades hi ha coses que s'han d'entendre. És a dir, clar que és un pacient normal, però és el president de Catalunya, no? Com passaria en qualsevol.
Evident.
No? I llavors, pues, aleshores, el conseller Dalmau, jo crec que això es pot explicar, el conseller Dalmau despatxava, cada dia.
Cada dia.
I algun dia no el veia, però sí, estava informat, però sí que poca estona, respectant també aquesta hora, és a dir, quan ja no interferia ni molt menys amb el que és el seu tractament, les seves cures per part de l'infermeria... És a dir, una situació que també és normal. Ell, la seva capacitat intel·lectual ha estat... menys els dos primers dies que va estar a l'UCI, estic parlant quan ja estava a planta, els dies que va estar a planta. Els dies que va estar les primeres 48 hores, lògicament això no. Però després sí, estava en una situació correcta, no?, i que anava millorant, no? Se li va anar baixant la febre, recuperant la mobilitat... Us tinc que dir que ara ja amb una crossa.
Una sola crossa?
Sí. Des d'ahir, perquè ara el tenim controlat per hospitalització a domicili. Penseu que ell va sortir...
L'alta no la té, perquè...
No, ell té alta hospitalària, però no té alta mèdica. Són dos conceptes.
Sí.
Llavors, ell va sortir, que va sortir divendres a la tarda, no? Sí. Divendres a la tarda, porta 5 dies, no?, a casa, i el controlem nosaltres amb l'equip d'hospitalització domiciliària, el metge infermera, també l'equip d'infeccioses. Això també és normal, Això ho fem habitualment. En aquests moments nosaltres els estem portant uns 60 i pico malalts que els tenim controlats a domicili a dia d'avui.
Sí, per destensionar, diguéssim, el sistema, no?, al final. Sí. Va amb una sola crossa...
I des d'ahir m'informen, a l'equip mèdic que va informant, i va amb una sola crossa. S'està recuperant molt ràpid d'aquesta motricitat i aquesta força. És molt bona senyal que vagi amb una crossa, només. Recordeu, va sortir amb dues. I el control analític d'ahir també va estar molt favorable, molt satisfactori, amb cada vegada amb menys desapareixent els signes, diguéssim, d'inflamació o d'infecció, pràcticament el control que li vam fer ahir al matí.
Per tant, la pregunta que ja li deu fer ell mateix és quan puc tornar a la feina.
Sí, ell fa això cada... Suposo que els hi fa... Jo ara ja no tinc el tinc contacte amb ell. No,
li preguntava cada dia.
No, cada dia no, però sé que era una de les seves inquietuds de reincorporar-se a la feina el més aviat possible.
I quan calculen que això podrà ser així?
Això dirà el seu equip mèdic. Però jo crec que si en aquests 5 dies està fent aquesta evolució, ja vam preveure que faria una recuperació ràpida. I de fet, així està sent. Però una cosa és això, l'altra cosa és el tractament antibiòtic.
A finals d'aquesta setmana o estem parlant més de la setmana vinent?
Jo crec que... Aviam, no és funció meva dir-ho, però...
Però veient l'evolució i el quadre...
Veient l'evolució és possible que sigui abans del que pensàvem. Però això no vol dir... Perquè aquí són dos conceptes. Una cosa és la seva recuperació funcional i l'altra cosa és que la infecció la hem d'eliminar. I quan un microbi, com el que ha tingut i el president Illa, anida, colonitza a l'os i al múscul, necessites temps perquè no és el mateix que una infecció normal.
Per tant, l'antibiòtic durarà més temps.
L'antibiòtic durarà més temps, però pot anar per via oral, que ja ho vam explicar. Sembla que no sé quina roda de premsa, la última o la penúltima. No? I el protocol són 8 setmanes. Això no vol dir que hagi d'estar 8 setmanes sense poder fer moure's de casa i tal, perquè això humana, no aquesta part de la infecció, sinó la seva recuperació amb la fisioteràpia i tal, i això és el que va bé, la infecció també. Però el pas que han de decidir el seu equip, de quan passa de tractament endovenós a tractament oral antibiòtic, això ho marca doncs, aquests controls analítics, no?, i clínics que se li fan amb l'equip d'hospitalització a domicili. Però són molt bones notícies. No és cap, ja ho vaig dir, no és cap banalitat, el que tinc, o sigui, aquesta malaltia que ha tingut el president és una malaltia potencialment greu. Aquest estreptococ disgalàctia és un estreptococ que invadeix els òrgans, pot fer necrosis i la sort que vam tenir és que va consultar molt a l'inici. Molt a l'inici, i vam fer el diagnòstic molt precoçment i molt ràpid. Si això trigues més dies, et trobes amb una altra circumstància...
La infecció pot passar a la sang...
La sang ja n'ha passat, sinó que fa abscessos, fa una infecció local molt important...
I llavors
s'ha de desbridar, fan col·leccions... Quan dient abscess vol dir col·leccions de pus, col·leccions de... I llavors... I són quadres que poden ser sepsis greus, inclús, si no el controles, pot arribar amb un índex de mortalitat, inclús.
I d'amputació, entenc.
I d'amputació, sí. I per això s'ha d'anar ràpid, i sobretot perquè va consultar molt a l'inici. La vam agafar... Mira si la vam agafar a l'inici, que encara no havia donat la clínica de la febre i dels paràmetres d'infecció a l'anàlisi. Mira si la vam agafar a l'inici.
En tot cas, ara diu que són bones notícies.
Molt bones.
La situació és molt positiva, per tant, entenc que recuperarà aviat la normalitat i, per tant, el podrem veure al Palau de la Generalitat ben aviat. En tema de viatges oficials, entenc que ara això serà més complicat.
Això potser serà una mica més... Tindrà que esperar-se una mica.
I corre?
Però... Bueno, fas unes preguntes, Ricard, que... No, suposo que són les que has de fer, però jo no... Ja li diran els seus
metges.
Els seus metges, sí. Desitgem que sí, no? Com a qualsevol malalt, desitges que es recuperi a la totalitat les seves funcions prèvies a l'episodi que ha tingut.
Doctor Berzalazar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. De veritat, avui al matí de Catalunya Ràdio, respiri també una mica, que déu-n'hi-do el mes que porta, i segur que seguirem parlant de la Vall d'Hebron per èxits com el que vam explicar també just ahir d'aquest trasplantament de cara, com el del dimarts, que entenc que també és un orgull per vostè representar aquest hospital.
Sí, aviam, penseu, jo poso en valor la persona que va rebre, no la Carme, que va rebre aquest trasplantament. Ahir va donar les gràcies, lògicament, a l'equip de cirurgia, a tot l'equip de Vall d'Hebron, va donar les gràcies a la donant, no? Perquè a més era una donant que va demanar l'eutanàsia, no? És a dir, però jo afegiria també les gràcies al sistema, com he dit abans, al sistema que tenim, al sistema públic de salut, perquè que un hospital públic com és Vall d'Hebron pugui fer una fita mundial com aquesta, A nivell que ho poden fer, pues, et diria, pues, Nova York o Cleveland o Boston, però nosaltres ho fem amb un sistema públic que està finançat pels impostos dels ciutadans, i això és una joia que, sí, sí, que avui en dia l'hem de preservar i l'hem de potenciar i l'hem de defensar.
Per ser una última pregunta que m'ha quedat pendent sobre la infecció del president. Aquesta infecció se sap com s'ha agafat?
Sí, ja vam explicar, crec. Aquestes bactèries estan dintre de la flora habitual. Potser la flora
la tenim? Faringe,
la tenim, i en algun moment, a vegades és a la pell o a la mucosa intestinal o la faringe, i en algun moment, per situacions que poden passar, passen als capilars. Pensa que els capilars els tenim molt a prop de totes les mucoses, no?
Sí.
Llavors, una baixada d'immunitat, sol cosa que de poca importància, passen a la sang, no? I en aquests moments, moltes vegades no passa res, però es poden anar, en algunes circumstàncies, es poden anar a cronitzar, a anidar amb algun òrgan.
I és el cas del que...
I és el que li va passar amb el...
Però no pot passar menjant alguna cosa, ni no té res a veure.
No.
Tu, Salazar, moltíssimes gràcies, de veritat. I bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Avui amb Jordi Mat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Esther Vera, però abans Marisa Gil pel Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Quins altres continguts tenim al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs de seguida passejarem amb l'Albert Om i recordarem la figura de la Muriel Casals, que ara fa 10 anys que va morir arran d'un accident a Barcelona.
Després repassarem les novetats televisives amb Mariola Cubells i Darío Porres, estrenes de Salvador, Mask Rivales o El Cavaller dels Set Regnes, una nova sèrie de l'univers de Joc de Trons. També farem menció del desenllaç de Passapalabra, que demà entregarà el pot més gran de la història.
A les 11 parlarem amb l'Olivia Rueda. Quan tenia 41 anys, arran d'un ictus, va tenir una afàsia, que és un trastorn del llenguatge que la va obligar, amb 41 anys, a tornar a aprendre a parlar i escriure.
I amb el concurs pendent tancarem el matí de Catalunya Ràdio d'avui. Una manera fàcil i ràpida de guanyar 200 euros. Poseu-vos a prova. Això sí, heu de trucar abans al 93-201-7474.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola, Harry,
què?
Doncs bueno, que avui, mira, començo amb una recomanació cultural. Dimarts vaig estar escoltant una estona el nou programa d'en Xavier Solà, Catalunya Música.
Mm-hmm.
Fixa't com sona. I en una pausa per la publicitat va sonar una promo anunciant un festival de jazz i, no sé, mira, em va cridar l'atenció un dels grups que hi participa.
Linka.
A veure.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
25 anys del Black Music Festival. Una edició inoblidable en Ben Harper, Morgan, Gilipolles, Art Freak.
Com?
Ben
Com?
Harper, Morgan, Gilipolles. Recomanat per Catalunya Música.
Això és real?
Sí, sí.
Jazz?
Sí, sí, queda feta la recomanació. No sóc gaire aficionat al jazz, però hi deu haver un grup que es diu Gilipolles.
Fa tota la pinta,
sí.
Joan.
Anem ara a Can Herrera, això és la COPE. Aquest matí, parlant de la proposta de Pedro Sánchez de prohibir les xarxes socials a menors de 16 anys, l'Herrera ha estrenat un nou concepte per referir-se a les iniciatives del govern de Sánchez.
Y ayer ya se puso en marcha otro aspecto de lo que vendremos en llamar armas de distracción masiva.
Oh.
Hay armas de destrucción masiva, como ya conocemos, pero bueno, también las hay de distracción masiva. ¿Qué es un arma de distracción masiva? Pues el tema de Eurovisión, la polémica con Gaza, meterse con Trump, los viajes al extranjero, estos inopinados que realiza de vez en cuando, la bronca con Elon Musk. Ahora, la otra es prohibir el acceso a las redes de los chavales menores de 16 años.
Que divertit és l'Herrera, però no s'acaba aquí l'enginy, eh? Després ha obert la carpeta infraestructures. Diuen des del govern espanyol que les infraestructures actuals no estan preparades per suportar els efectes del canvi climàtic, opina l'Herrera.
Esto habrá que buscar. La culpa no la voy a tener yo, Óscar Fuente, no la va a tener Pedro Sánchez, no la va a tener el gobierno, que lo hace todo bien, que es el gobierno de la gente, bla, bla, bla. Coño, ¿cómo no había caído antes? El cambio climático, claro, pero hombre, por favor, si tenemos ahí un comodín para todo, el cambio climático, bueno, escúchenlo.
Vale, gracias.
En Los Santos també ha portat per aquí la seva portada d'aquest matí, en aquest cas, però, negant directament el canvi climàtic.
Però no se crean lo del cambio climático, no hay ningún cambio. El clima ha evolucionado siempre, desde que el planeta está dando vueltas. ¿Y qué ha hecho la Tierra? Cambia. El hombre, el ser humano, ni siquiera Oscar Gután, no tiene ninguna influencia real sobre el clima, no lo puede cambiar. El hombre ni puede provocar erupciones volcánicas ni taparlas. El hombre no puede cambiar la capa de ozono, digan lo que digan.
Carai, ja està. I a les xarxes, què han dit avui, Joel?
Doncs mira, a les xarxes avui hi ha moltíssimes persones sota pressió. M'he trobat persones sota pressió. Per exemple, aquest senyor de Cádiz va vestit com el Don Quijote, us ho dic perquè no el veieu, perquè és membre d'una comparsa que competeix al Carnaval, que ha començat fa poc. L'entrevisten juntament a un company seu per la televisió local i llavors arriben els nervis, pobre home, la pressió, i el tio, doncs, s'oblida del que no t'has d'oblidar mai a la vida.
Hombre, claro, mira, le dedico esto a mi mujer Natalia y a mi doña Sandra. Y... Uy, hostia.
Se va a emocionar.
Y Rocío.
Molt bé. Al final hi surt. Sota pressió se't pot oblidar tot, eh? El nom de la teva filla i fins i tot el teu. Álvaro Carreras, un nano jove del Real Madrid que està jugant de lateral bastant bé. L'altre dia se li va oblidar com es parla directament. Era el seu debut en roda de premsa i esperem que pobre nano vagi millorant.
Tengo la situación de poder jugar en el mejor club del mundo de España.
¿Com dius?
Del mundo de España, uh-huh. Pero también y del mundo.
¿Perdona?
A mí me gusta la presión, me siento bien con la presión, pero... a lo mejor se mata.
Pam.
Se mata, bueno, no sé, pero hay que tener una presión porque si no, no sería ese club que todo fan y persona que ve desde fuera sería.
Gràcies, crack.
Ai. Una altra situació en què la gent ha de respondre sota pressió són els concursos. A Cadena Dial, programa Atrévete, fan un concurs molt senzill. Les preguntes són facilíssimes, però sota pressió, Ricard, no hi ha pregunta fàcil.
¿De qué país es capital Berlín?
Berlín. Tecno.
¿Qué? ¿De dónde?
Tecno.
¿Tecno?
Tecno.
Me estoy despistando. Te estoy preguntando por un país. No sé qué país es Tecno.
Berlín es la capital del Tecno, ¿no?
Ah, la capital del Tecno. Perdona, claro. Que está hablando de Marchuki.
¿Qué has desayunado, Inma, cariño?
Pues lo de siempre.
Lo de siempre. Amfetamines. I acabem amb un home que no nota la pressió, vale? El narrador dels partits de la Premier League per Bein Sports, a Aràbia Saudita. Aquest cap de setmana va marcar pel Chelsea el jugador català Cucurella i aquest home va decidir divertir-se.
Dame a mi cuerpo, mi cuerpo Cucurella. Dale, te che, Cucurella. Dale al cuerpo, tu cuerpo Cucurella. Fue Cucurella.
Ah!
Gràcies, Joel i Esther Vera, Jordi Mat, Nacho Corredor i Laura Aznar, per acompanyar-nos.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Què? Dimecres. Això mateix. De seguida, Alberto, ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia superbiós com un MVP de la NBA. I la resposta era el tio. El tio, sinònim de superbiós, es pot partir en alt, com un jugador de bàsquet dels de la NBA, i el número 1, el millor jugador que designa l'acrònim MVP, Most Valuable Player. 1.312 dels 1.482 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Mireia Nederman Vinaixa, de Vilassar de Mar. I avui també ens heu dit màgic, pivot o crack.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
i aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigue ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Psst, escolta.
Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Comviatges i sigues el més llest de l'ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Comviatges, sabem de viatges.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El Matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu l'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al Matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
LG, Sony, Motorola, Xiaomi, Huawei, HP, Lenovo i moltes més.
Han dut en portàtils, mòbils, ordinadors, tablets i fins a un 45% de descompte en televisors.
I a més, els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 4 de febrer. Smart Days al Corte Inglés. La compra intel·ligent.
Consulten les condicions al corteinglés.es.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Arribat el moment, tornen els 10 dies Kia i el teu Kia des de 14.800 euros no és la nostra última oferta. Del 5 al 16 de febrer, demana'ns el descompte extra a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Finançament amb Banco Cetelem fins al 16 de febrer o fins a les 300 unitats. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10 i 26. Albert Om, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Bé, estic escoltant molt interessadament el metge.
El doctor, sí.
El doctor, eh?
Explicant moltes coses, eh?
Sí, sí.
Doncs mira, que això t'agafa i...
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Sí, això que diem del pacient normal, que el tracten com un pacient normal... Home, a mi m'agrada pensar que el president del meu país no el tracten com un pacient normal.
No, clar, hi ha unes atencions, diguéssim, no?
No, o sigui...
No, però crec que em consta que ell volia ser tractat...
Que sí, sí, ja ho entenc, però vull dir que una cosa va per l'altra, diguem, no? De la mateixa manera que té una...
És la persona més important del país,
que,
no?
Que té una pressió a sobre seu, diguem, que fa que la seva malaltia no pugui tenir el mateix grau d'intimitat que tindria la de qualsevol altra persona, aquesta seria la part negativa. Home, la part bona és que, clar, quan el president d'un país té un problema mèdic, doncs, escolta'm... Correm-hi, no?
Sí, vull dir, és... Aquesta és l'altra, eh? T'imagina que tu et poses malalt i de cop el té el metge a la ràdio i li dic, què li passa, Albert? No, li hem fet una anàlisi de sang, li ha sortit el sucre molt elevat i dius, sí, senyor.
Sí, sí.
Si la intimitat on queda,
no? No, totalment.
Però, és un president i, per tant, i també crec que el president vol que se sàpiga, doncs, com està de salut.
Això, en altres casos, diguem, quan hi ha un dol passa el mateix, no? Quan es mor un personatge públic, clar, hi ha un dol públic, però és que hi ha un dol privat, no? I moltes vegades aquest dol privat queda com suspès a l'espera que s'acabi el dol públic. En fi, que ha sigut molt interessant aquesta entrevista amb aquest començament d'any que han tingut. Bastant mogut també a la Vall d'Hebron. Escolta, deixa'm fer-te una prèvia dels oients que t'escolten de 7 a 8, diguem, saben que més o menys cada dia al voltant de 3 quarts de 8 senten una peça que es diu Kiosk Vintage, sí. que és una peça que els dilluns ens porta a què passava fa 10 anys, els dimarts a fa 20 anys, avui, que és dimecres, a fa 30 anys, dijous 40 i divendres 50, no?
I... Que fas tu, sí, sí.
I això, clar, quan jo vaig a la manoteca no saps mai què et trobaràs, diguem, no? I és una sorpresa, clar, no recordes exactament què passava avui fa 20 anys o avui fa 40 anys, no? I a vegades et trobes coses que dius, hosti, mira, podria ser avui perfectament, no? Perquè hi ha una altra causa, Rodalies, per exemple, no? I dius, mira, exactament avui fa 40 anys hi havia una altra jornada negra a Rodalies, mira, igual que ara. O avui, per exemple, coses... que anuncien el que vindrà, no? Avui parlàvem, en el cas de Sant Cugat, que fa 30 anys creixia 6 habitants cada dia i d'aquests 6 habitants, 4 eren de Barcelona i arribava a 47.000 habitants, que ja semblava una bogeria. Ara estan a 100.000, diguem,
sí,
no?
Sí, sí.
O sigui que en alguns casos adverteixes tendències, en altres dius és que estem exactament al mateix lloc on érem, i en altres, de cop i volta, dius, hosti, no ho recordava, ja han passat 10 anys, no? I això és el que em va passar aquest dilluns, quan em vaig trobar amb la notícia que feia 10 anys d'un atropellament d'una bicicleta a una dona molt a prop d'aquí a la ràdio, al carrer Urgell, en Provença, i que aquesta dona era Muriel Casals.
Que era la presidenta d'Òmnium, va ser una de les líders del procés, i en aquell moment també del pas al costat d'en Artur Mas, recordes el seu nom?
Sí.
Sonava amb molta força, i tant, per ser candidat a la presidenta, a la presidència de la Generalitat.
Totalment, sí, sí. De fet, o sigui, Muriel Casals va ser presidenta d'Òmnium Cultural del 2010 al 2015, amb ella l'atropellen el 30 de gener del 2016, ha deixat la presidència d'Òmnium Cultural per formar part d'aquella candidatura conjunta, que recordaràs, que es deia Junts pel Sí, sí. No? On hi havia, diguem, Convergència, hi havia Esquerra, hi havia també...
Independents, també.
Exacte, sí. Hi havia Òmnium, hi havia gent de l'ANC, no? Hi havia Lluís Llach, etcètera, etcètera, no? I clar, va ser tot com molt ràpid i com molt absurd, no? Perquè de cop llegeixes la notícia que l'han atropellat, amb molta mala sort, diguem, aquell atropellament, va entrar a la UCI, a l'Hospital Clínic, el 30 de gener, i al cap de 15 dies ja va morir Muriel Casals, diguem, no? I allò va ser una commoció per moltíssima gent, no? Perquè Muriel Casals era una d'aquelles persones que havia com lligat la trajectòria antifranquista, en el mateix cas de Lluís Llach, podria ser, no? Però una persona que venia del SUC, venia d'Iniciativa, i havia lligat tot aquell moviment antifranquista amb aquest segon moviment, al cap de 40 anys, diguem, del dret a decidir, del procés i de tot el que va venir. La Muriel Casals, jo crec que molta gent ja li té la imatge, li té el somriure, no? Això és una de les coses que s'ha parlat.
Era molt entranyable, no? Sí. Final, amb la Carme Forquell feia una parella molt entranyable, no?
I era... La gent que la coneixia bé deia que, clar, que sí, que hi ha aquest somriure que semblava com sí, més dolça, però que era ferma, diguem, no? Tinc un tall del Concert de la Llibertat, recordaràs que es va fer al Camp Nou l'any 2013, i ella va ser l'encarregada de fer com el discurs unitari, i aquí és on diu una de les frases que més se li han recordat, però no només m'agradaria que ens fixéssim en aquesta frase, sinó una mica amb el to, amb el que diu i de la manera que ho diu Muriel Casals.
Deixem les discrepàncies de banda. Tenim un objectiu comú que és més important que cadascun dels nostres interessos particulars. Tinguem generositat, coratge i la intel·ligència que reclama aquest moment històric. Sapiguem estar a l'alçada del repte que ens hem marcat. Des del record a tots aquells que ens han precedit en aquesta lluita i des de l'esperança en les generacions que ara pugen. Som aquí per construir un país més lliure, més just i més digne, on tothom hi tingui cabuda. No som aquí per buscar un somni. Nosaltres som el somni. I aquesta és la nostra força. Visca Catalunya!
Aquesta frase, que no som aquí per perseguir un somni, sinó que nosaltres som el somni. Som el somni. Bé, ahir va haver un homenatge íntim, un homenatge que va organitzar Òmnium Cultural, també amb la família, amb la seva filla, amb l'Aia Gasc, amb el Xavier Antic, a Barcelona. L'1 de març se'n prepara una a Sabadell, perquè...
Sí, el Muriel Casals era de Sabadell.
Sí, sí, el pare era de Sabadell, es van exiliar, diguem, després de la guerra... I ella neix a Avinyó, neix a la Provença, diguem, d'una mestra francesa, però llavors torna amb un any a Barcelona. Hi ha un detall, que és que quan es mor el seu pare, la Muriel Casals escriu un article a la revista Quadern de Sabadell i li explica amb el pare, al cap dels anys, diguem, una mica el que s'ha perdut, diguem, no? O sigui, i, per exemple, una de les coses que li diu en positiu, és a dir, sembla que la guerra entre els palestins i els jueus, això està millorant i no sé què, clar. M'imagino, diguem, fent l'esforç ara, no?, d'explicar, intentar explicar-li aquests 10 anys d'absència de Muriel Casals que ha passat a Catalunya, perquè ha passat de tot, perquè recordem que, clar, ella es mor un any abans de l'1 d'octubre i de tot el que ha vingut...
Clar, ella no va viure l'1 d'octubre.
Ella no va viure l'1 d'octubre, diguem. El va recordar molta gent, aquell dia va recordar la Muriel Casals, però no va viure l'1 d'octubre, ni ha viscut res del que ha vingut després. De fet, ahir feia un tuit la Carme Forcadell, amb aquesta parella que deies, no?, aquesta amistat que van tenir, una com a presidenta d'Òmnium i l'altra com a presidenta de l'ANC primer, que diu, hòstia, he trobat a faltar molt els teus consells en aquests moments de desconcert i desunió. no? que diu la Carme Forcadell. Mm. Bé, vindran molts homenatges, és una persona que jo crec que és d'una trajectòria molt reconeguda per moltíssima gent, economista, això és una cosa que molta gent no sap, que va començar el SUC, Iniciativa, professora universitària, i m'agradaria acabar amb una cosa que sempre explica la seva filla, que ho va explicar quan li van donar la medalla d'or a títol pòstum també fa 10 anys, que diu que ella dedicava molt temps als altres, la Muriel Casals, no? O sigui, personalment, un a un, diguem, o a través d'entitats. Havia col·laborat, havia estat a la Junta de l'Ateneu Barcelonès, després a l'Òmnium Cultural, a Comissions Obreres, el SUC, Iniciativa, tot això. I la filla sempre diu que la mare li parlava de ser feliç fent feliç als altres, diguem, no? I aquesta cosa de donar temps als altres, de fer-ho voluntàriament i de la felicitat que et dona entregar-te per fer feliç als altres, doncs penso que és una de les coses que ens pot quedar d'aquests 10 anys sense la Muriel Casals.
Alberto, moltes gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
A tu, Ricard.
Ara tornem.
El dia és de primera i és la més barata.
Hi ha truc, di?
No hi ha truc, Cal.
Oh, jo que volia que fessis desaparèixer una hamburgueseta.
Ah, això sí que ho puc fer.
Iuhu! Estalviem l'hamburguesa Crunchy Chicken.
A 1,55 als 240 grams. Un 16% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Arribat el moment. Tornen els 10 dies Kia. I el teu Kia des de 14.800 euros no és la nostra última oferta. Del 5 al 16 de febrer, demana'ns el descompte extra a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Finançament amb Banco Cetelem fins al 16 de febrer o fins a les 300 unitats. Consulten les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
012. La millor resposta.
Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
És boníssim. Així sé que comences bé el dia.
Això que veus és un granini? A mi m'encanta el de préssec.
Jo m'estimo més el de taronja. Però és que tots tenen un gust increïble.
És clar. La fruita més bona té gust de granini.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Si ets baby boomer...
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial...
Irma Farelo, hola Irma, hola Muixca.
Hola Irma, hola Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui, escolto tot. El Tot Costa soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. I am
gonna love you not. Començarà aquesta hora la secció de televisió i sèries amb Maria Locovells i Darío Porres. Bon dia!
Bon dia!
Com esteu?
Molt bé.
Bueno, això és bo.
Ho estem fent alhora, eh, Maria? Sí. Ai, sí, estem a la distància, sí, estem comparatradíssims. T'imagina que estiguera ahí.
Bueno. Ui, bueno. Quan vindràs a veure'ns?
Pues en 2 setmanes.
Ah!
Mira tu.
Doncs començaré a primar-me, perquè... perquè així em vegis en bon aspecte.
Escolta, això què vol? M'estàs dient gordofoba?
No, vas dir que vull causar-te bona impressió.
Vale. Vale.
Heu vist ja Ida i Vuelta o no?
Ahir? Jo sí.
Ahir sí?
Vaig anar ahir.
I què tal?
Estic trist.
Oh.
No.
Què dius?
No.
A mi m'encanta.
Espereu.
Ah, vale, va. Perquè... Espera, que ell està fent un
joc. Exacte. Estic trist i nostàlgic perquè trobo falta aquella època. L'època o la sèrie?
La
teua edat en aquella època?
Exacte. No,
l'edat i la sèrie.
L'edat i la sèrie. L'època d'Aïda, estem parlant d'una sèrie que es va estrenar l'any 2005, del 2005 al 2014. Sí. No es podria fer una sèrie com aquella avui en dia. L'altre dia vaig a escombrar una mica cap a casa. Em va encantar l'entrevista que va fer el Ricard a la Marta Torné.
Renovadíssim.
I el que més em va agradar i entristir alhora va ser el que va dir que no es podria fer avui en dia un programa com el Vitamina N. Okay. No es podria fer un programa com el Vitamina N, no es podria fer una sèrie com Aïda...
Per què?
Pues perquè no hi ha pebrots parlant en plata.
A veure, un moment. És que això també, jo crec que això... Mariola, a veure, tu què en penses?
Ricard, el que tu anaves a dir crec que és el mateix.
Clar.
No és de veres. Es pot fer.
Es pot
fer. El que no es té ara és l'atreviment.
Clar, no hi ha pebrots.
Però el talent està, l'espectador està, sí, la possibilitat està.
Però de què serveix l'atreviment... Ai, el talent, si no hi ha l'atreviment. És a dir, no, jo ho puc fer, jo tinc idees, jo puc ser...
Oh, perdona, mira,
jo puc tibar la corda. Jo
los Javis us agradarà o no, eh? Però són atrevits. Que sí, que sí. Són atrevits. Sí,
exactament.
A mi m'agrada, bàsicament, perquè són atrevits.
I fan coses que ningú fa.
Correcte.
I creuen,
Eduardo
i
Casanova, de la factoria Aïda, és un tio atrevit.
Sí, senyor.
Perquè la sèrie que ha fet ara de les vampires et pot agradar més o menys?
Gens, però...
Una
però...
altra cosa...
Que a mi no m'ha agradat,
però és
una sèrie atrevida.
Sí.
Però és que, a més, hi ha una cosa molt important, i és que jo crec que no s'accepta... En aquells moments, el que no n'hi ha és feedback. És a dir, tu, l'espectador no tenia les possibilitats d'insultar, de protestar, de queixar-se, etc. Ara sí, i jo reconec que això ha de ser molt insoportable, val? A Eduard Casanova li passa, eh? Mm. Li passa contínuament. Mm. Vos conté una anècdota superxicoteta. El vaig entrevistar per el programa que jo faig a la SER, només jo, i tu que mires, el vaig entrevistar. I després això ho hice en el teu Instagram, perquè hice en la SER i tal. Jo no he estat tant de temps eliminant comentaris en tota la meva vida laboral entrevistant a gent.
Ja ho has
perquè
dit tot.
Eren... Vale. Això què vol dir? Que ell no ho pot fer? No. Ell ha de tindre pell de rinoceron, això sí que és de veres, per aguantar això. Però té la plataforma, que en este cas és Movistar, té un, diguem, té un grup de gent, no?, que l'escolta, que vol veure les seues propostes, etc. Què passa? Que és de veres, el que ha canviat és la recepció. És a dir, sí, clar, l'espectador, hi ha un espectador, no vull que insultar a ningú, però un espectador que no mereix aquest tipus de coses, no? Llavors va a protestar sempre. Per favor, hem de treballar Ricard, hem de treballar mirant-los de costat, és a dir, és el tema, no és un altre.
Tu imagina't, Mariola, un personatge avui en dia, any 2026, com el de Mauricio Colmenero, d'Aïda. Fatxa, homòfob, racista...
Però per què no? Si és una foto de la realitat?
És una foto de la realitat i és una paròdia.
Aquest és el tema, no. És a dir... No ens agrada, ens posem les mans al cap de...
Però
no volem veure això a la ficció quan estem envoltats...
Sigui un personatge que justifiquem, no? Que sigui humaní.
Claro.
Que estiguem justificant uns comportaments que són...
Però és que avui en dia...
Lamentables.
No... Correcte.
Bueno, després una altra, no? Sabeu el que ha canviat? Que ese personatge ja no és un personatge. Ese personatge està en les televisions real. És a dir, és un personatge real.
Que també hi era abans, que també hi era abans.
No, però en la tele no, eh? No tant, eh? No tant, eh? Jo veig tertulians i gent de tot tipus...
Que són colmeneros... No en potència.
No, que diuen coses grosses...
Que
deixen colmenero
com los mundos de Yuppie.
Hombre, por favor. I això està ahí. És a dir, llavors a mi una paròdia... És que no estem per aguantar paròdies. Hombre, pues, què fem? Pues, ens suïcidem audiovisualment, si no podem fer això. L'altre dia ho veia amb el monòleg, que us recomano moltíssim, el de Netflix, el de Ricky Gervais.
És
absolutament una obra mestra.
Sí, eh?
Sí, el que passa és que és de veres, que això fan un teatre. Val? Però bueno, ara està en la plataforma de Netflix, però ha esperat un teatre. I si atreviment, o el tens o no el tens. I si tu, a poc que pugues, tens una plataforma per fer-ho, és que si no, ens anem a la merda.
Saps
què passa? En sèrio,
saps què passa, Mariola? Suposo que estaràs d'acord amb mi, que crec que l'únic oasi que hi ha avui en dia de dir de dir-les de l'alçada d'un campanar, d'atrevir-se a dir segons quines coses i de fer humor de segons quines coses, està només en alguns monologuistes, especialment un Ricky Gervais o alguns monologuistes nord-americans. És l'únic oasi,
sí,
on avui en dia...
Nord-americans, eh? Nord-americans.
Sí, sí, sí. Aquí a Espanya és molt complicat. Dit això, la pel·lícula a mi m'ha entusiasmat perquè sobre...
Ricard, ve a veure-la perquè...
A més, té la gràcia, Mariola, de que és... no és, vinga, va, un capítol més de la sèrie. És una pel·lícula. És una pel·lícula on hi ha un metallenguatge, on hi ha un metahumor...
Farem l'esforç.
No, Ricard, t'agradarà.
Va, ho farem. Pel·lícula a banda. Comencem també parlant d'una nova sèrie, la nova sèrie de l'univers de Joc de Trons.
Això va, Darío.
Això és a HBO Max, es diu El Caballero de los Siete Reinos.
Sí, senyor. Mariola, dona-li una oportunitat.
Que no.
És de les sèries... més boniques, més diferents, més maques, més ben fetes que hi ha avui en dia. Ubiquem de l'univers de Joc de Trons, una sèrie que passa 100 anys abans dels fets que vam veure la sèrie d'HBO que ho va patar de mala manera. I aquí la gràcia és que trenca codis. A veure, és una sèrie que és
molt... Oh, que interessant, trencant codis.
És una sèrie...
El Caballero de los Siete Reinos, claro.
Trenca codis del propi univers de Joc de Trons. A Joc de Trons tot era merders, tot era poder, tot era enveges, tot era un to una mica dur. I aquí és un to bonic que es crea entre dos personatges. Un aspirant de cavaller, Sir Duncan el Alto, i el seu ajudant, que és un nen petit que va amb el cap rapat, i no s'explica per què fins al final del tercer capítol, que em sembla els millors capítols que s'han fet els darrers temps a la televisió. És una sèrie que trenca amb Joc de Trons. Ja només, Ricard, començant la sèrie, la primera escena, hi ha una escena on surt el protagonista i de fons comença a sonar la sintonia de Joc de Trons, però just en el moment que comença a sonar la sintonia de Joc de Trons, el protagonista comença a fer de ventre. És una manera...
Ui, que bonic, això!
És una manera de trencar que no et pensis que estàs veient Joc de Trons, sinó que això és una altra cosa.
Mira, vaig dir-vos una cosa.
Darío. Molt ben jugat, i està molt ben feta, no tindrà els diners que tenia Joc de Trons, però és una delícia, ah, doncs... dura 30 minuts cada capítol, bueno. I estàs somrient tota l'estona.
El Caballero de los Siete Reinos.
Falta una mica de somriure.
Què vols dir, Mariola?
No, jo volia dir que jo mai faig això de parlar d'una sèrie si no l'he vist, excepte en esta saga. Perquè no, ja està, o sigui, no, ja no puc més.
Però perquè t'agrada el gènere, ja està.
No m'agrada el gènere i, a més, és que ja sí... Segur que tens raó, val? Segur que tens raó, Darío, però pa tu, saps?
Més sèries.
M'agrada molt això de pa tu, eh? I'm the world's greatest goddamn advertisement
for the hottest new super drug that makes you... Això és Darío, tia, a Disney+. Plus.
Doncs mira,
A veure què diràs.
Sí,
una sèrie policíaca, no? D'assassinats.
Bueno, no exactament.
Ho puc resumir amb una paraula, Mariola?
No. Sí, va.
Infame.
No. És una sèrie controvertida que jo a voltes l'he vist i m'ha espantat, i m'ha horroritzat, i m'ha interessat, i m'ha deixat loca en ese sentit. És a dir, no pots apartar la mirada. És de veres que Ryan Murphy, que és el director, el creador, ha fet el que ha volgut a missa sèrie. Llavors, barreja coses de la substància de la pel·lícula. Te'n recordes, Ricard, la pel·li de Demi Moore?
Sí.
Val. Este va ser el creador de Nip Tuck, que és esa sèrie, la primera sèrie que es va fer sobre la obsessió esta per l'estètica i per el bisturí.
Que llavors... I també d'American Horror History, és a dir, clar, aquesta obsessió pel feísmo...
Exacte. No, i per la... Sí, sí.
Per la imatge...
I bitxunta tot això. La intriga, perquè hi ha una intriga, una espècie de thriller, la distopia, la ciència-ficció, esta obsessió per l'estètica, amb la substància... Llavors, tot això ho posa en una coctelera i després el resultat és... a veure, és interessant de veure. És un artefacte audiovisual molt interessant de veure. O t'espanta, com li ha passat a Darío, o t'interessa i te vas a quedar. Saps? Vull dir, és una sèrie que jo tinc dificultats jo, per dir-te. És per a veure... Però és interessant per veure.
Jo crec que el Ryan Murphy va veure la substància, va veure... Hòstia, quantes nominacions als Oscars?
Sí.
I si vaig però... a fer la substància 2?
No, però saps què li ha passat al Ryan Murphy? Saps el que li ha passat?
És una còpia mal feta. Ja només la primera escena que surt, la Bella Hadid, que és una top model, embogida, sortint d'una passarel·la, començant a fotre cops a sagnar, li explota el cap...
És una còpia, però, Darío, he de dir-te que, primer, que Ryan Murphy no té complexos, és a dir, ell està encantat de conèixer i ell considera fins i tot que la substància va veure de la seva sèrie Nip Tuck. Llavors, que ell cree que té patente de corso per fer tot això.
I ha dit,
a mi què més me da que la substància ja hagi estat ahí? A mi, jo sóc un creador. No? A mi és espècie d'atreviment del que parlem, també. No? I en plataformes que, amb el nom de Ryan Murphy, venga, tiramos pa'lante.
Jo només espero que algun dia aquest sortirà de Demi Moore en algun capítol i ja tanquem el cercle.
Bueno, una altra sèrie, va. Luis Tosar com a protagonista.
Mi hija Milena, cuando era pequeña, decía: mi padre se llama Salva y salva vidas.
S'estrena el 6 de febrer. Luis Tosar, que és un protagonista...
No, sí. Després demà.
Sí, demà passat. Divendres. És un pare que intenta treure la seva vida d'un grup neonazi, no? Salvador.
Bueno, jo l'he vist.
Netflix. Val?
A mi m'haguera encantat que aquesta sèrie m'haguera encantat, perquè l'esperava amb molta il·lusió, no? Perquè, bueno, està Cal Parsoro, està Luis Tosar, està Lea Media, que és la productora d'Editor Gabilondo, darrere i tal. I he de dir que no. És a dir, he de dir que m'ha deixat freda, em pareix una cosa que li comentava Darío l'altre dia per WhatsApp, no? que és una cosa que jo ja porte mal, que és massa testosterònica. Mm. Estic una miqueta farta d'aquesta component d'audiovisual, de històries d'homes forts que es barallen i que tenen ahí esa càrrega. No, ja no la pillo jo, això. Però és que després, una cosa de la sèrie, que és el que menys m'ha agradat, és que és un cúmul de tòpics, val? I jo ja no podem articular guions tòpics de el nazisme, grups de neonazis, baralles que són al meu punt de vista excessives, és a dir, coses que no són, que no tenen la verosimilitud que jo li demane a una sèrie com aquesta.
Jo tinc tres problemes. Jo he vist el primer capítol, més o menys en la línia de la Mariola. El primer problema, els tòpics, subscric, està ple, està farcidíssim de tòpics. Dos, els neonazis. Això és un problema endèmic de moltes sèries espanyoles. Els grups de moltíssima gent multitudinari, sobretot grups d'un perfil com els d'aquests, de neonazis, de gent violenta, no ens n'acabem de sortir. Jo, per exemple, a mi m'impressionava molt més una pel·lícula que ja té 28 anys, com American History X.
Home, i tant.
La de l'Edward Norton, que també està en el món dels neonazis. Sí. Una pel·li que té 30 anys i et deixa glaçat quan la veus. Sí. I aquí, els grups de neonazis, doncs què vols que et digui? I tres, a la línia de la Mariola, crec que la idea no està malament, que és un pare que vol... La sinopsi bàsica, un padre coraje que vol treure la seva filla d'un grup de neonazis. Crec que l'aposta per l'excés d'acció juga en contra d'aquesta sèrie.
Totalment.
Crec que si hagués estat una sèrie molt més
sentimental,
calmada, molt més pausada, molt més intimista, molt més de parlar, molt més de la problemàtica, que no està mal, no està mal jugat. Hòstia, avui en dia, deies tu, hi ha molts Mauricio Colmeneros en la societat. També hi ha molts joves amb aquesta tendència...
Bueno, no, Darío, molts no. Anem a veure, per favor.
Alguns.
Quanta gent coneguem que tinga un fill en un grup neonazi?
No, concretament un grup neonazi, però sí que hi ha una tendència de molta gent jove que abraça segons quins... postulats que...
Sí, però no participa de
no participa activament. No participa activament. Però sí que hi ha una tendència en favor de l'ultradreta de molta gent jove a Espanya i a Europa. No està malament el tema, però crec que està mal enfocat i que no li calia l'accés aquest d'acció i de testosterona i de...
No, i a més que no estem, que l'espectador estem ja en una altra dimensió i necessitem narracions que vagin una miqueta més enllà, perquè per exemple, les baralles que hi ha en esta sèrie, hi ha una escena concreta en el autobús que és completament irreal, és a dir, ja no passa, això no passa, i està forçada. Mm. Llavors tu, és evident que és buenos i malos, clar, com no podia ser d'una altra manera, però no es pot ser ni tan bo ni tan dolent.
No, no t'ha recordat, Mariola, també escenes com aquesta que estàs explicant, aquesta tendència de Netflix, de totes les sèries aquestes tipus thriller, de fer-les una mica pel mateix patró i seguir una mica els exemples de les sèries, del thriller de Netflix, que sembla que estiguis veient la mateixa pel·lícula canviant els actors.
Sí, totalment.
L'única cosa bona... Hòstia, Luis Tosar...
Luis Tosar és fantàstic, i Leonor Walling, i totes, i Claudia Salas, tots estan estupendos. Però jo demane més coses d'això.
Mariola Cubells, Darío Porras, gràcies per aquestes no recomanacions, en alguns casos. I fins la setmana que ve. Ens heu estalviat temps. Gràcies.
Adéu, adéu.
Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Ara tots els divendres pots venir al teu restaurant IKEA i gaudir d'un 50% de descompte en plats principals només per ser d'IKEA Family. Tu t'estalvies la meitat del dinar, berenar o sopar, i jo, la meitat d'aquest anunci. I en l'altra meitat aprofito per saludar la meva mare. Hola, mama, sóc l'Àlex. Estic locutant un anunci d'IKEA. Que hi és, l'àvia? Un petó, àvia? Informa d'IKEA.es.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh!
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Després de l'èxit de la primera temporada, torna a Dau al Sec una cançó llunyana, una adaptació de Daniel Anglès amb Edu Lloberes. Un espectacle en què l'escriptura es converteix en l'única manera de posar paraules als sentiments, d'afrontar la pèrdua i de descobrir què queda encara viu dins d'un mateix. Del 3 al 15 de febrer. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Linkat. Un any més torna al Festival Internacional de Màgia de Badalona. Fins a l'1 de març, Badalona es converteix en l'epicentre de la màgia amb una programació pensada per a tots els públics que reuneix grans figures de la prestidigitació i noves promeses de l'escena internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Fel, què tal?
Bé, aquí, repassant, hòstia, el 4 de febrer, mira sí. Que tu, saps qui ha nascut el 4 de febrer, al llarg de la història, personatges que dius, oh, carai, la Rosa Parks, saps?
Sí, 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 l'autobús.
Exacte, Ovidi Montlló.
Sí, oh, sí, ho vam dir aquest matí. Sí, sí,
la Marisol. La Marisol, sí. Que dius, oh, collons, un artista. Sí. I Alexia Putellas, sí. Saps? Sí, vull dir que el 4 de febrer que jo no hagués donat un duro pel dia d'avui, amb aquest dia així rúfol, sí. Tapat, que fot fred, que un febrer, aquí ha de néixer un febrer, dius, no? Conxús, hòstia, un
perdoneu, dia, eh? jo he nascut un febrer, i vull dir...
Sí, per això ho dic, per això ho dic.
Què? No, no, i una altra cosa, no hi ha dies dolents.
Va néixer a Facebook, en un dia com avui, 4 de febrer.
Ai, mira, hòstia, saps? Hòstia, Facebook... Any 2004. Sembla que era ahir.
4 de febrer.
Dir, sí, apunteu-vos aquí, que ja veuràs que és divertit. La de merda i merda i merda que s'ha arribat a penjar és acollonant, eh?
Mm. Però això... I fot... no és que us vulgui portar la contrària tota l'estona, eh? Però sí. És que... Vull dir, l'aire hi és, que després la faci servir per fer clar. Merda és una altra cosa, saps?
Sí, no,
vull
no hem de prohibir
l'aire.
L'aire
com a eina és clar. Interessant.
El tractor.
Són els que follen a l'abril, eh? Els que neixen al febrer.
Com?
Ho estava contant. Ah. Que els que neixen al febrer...
Sí, però és per Setmana Santa.
Per Setmana Santa, Sant Jordi, sí.
Perquè fixa que hi ha anys que són molt bons.
No és pas mala època, no és pas mala època. Vull dir, és la primavera i és l'època que ve més de gust, també, una mica.
No, és el març, la primavera.
Què vols dir, que ara no ve de gust?
Ara fa molt fred, hòstia. Ara aquesta humitat i tot això...
Costa molt,
ara. Ni molta calor.
Costa molt, ara.
Molt fred, molta calor.
Ara fa ben bé 20 anys. Fa ben bé 20 anys que costa volar.
Sí, sí. Com passes dels 50...
Portem un hivern molt llarg. Portem un hivern.
I l'estiu també molta calor.
Noteu molt el canvi climàtic en això, no?
Molt, molt. Amb l'edat es nota molt.
Ara fa pocs dies et deien aquest mateix programa que en ella estelicant-se amb el seu home. Vull dir que... Això t'ho deia tu, estrell.
Doncs imagina't això. I en fred, és que...
Terrible, terrible.
Hi ha moments que és dels pitjors invents de la humanitat. Saps què vull dir?
Bueno, no sé, jo no diria tant, eh?
No seria un invent.
Ara estava esperant que Xuri digués, bueno, l'eina hi és. Llavors, l'eina hi és.
Tot depèn de com la fas servir.
Exacte.
Hòstia, estic content perquè avui em peio.
Sí, perdoneu, eh? Ahir se'm va anar ben bé del cap.
Vas anar a córrer ahir, no?
No, però no estava corrent, quan era el moment de la connexió. Vaig anar a córrer més tard, eh? Estava en una reunió creativa i allò que t'envalentones i vas dient idees i no vaig pensar més en la ràdio. Em sap greu.
I com va veure que no havia fet ràdio quan vaig a córrer...
L'important és important, Peyu, vull dir que al final...
No tornarà a passar, no tornarà a passar.
No pateixis.
Almenys aquest mes.
Ja piten.
I la Renaixença, què?
Avui...